Ràdio Estel. Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Ens plau de retrobar-los a la taula de l'Evangeli. Siguin benvinguts a aquests 30 minuts d'emissió radiofònica en la que comentarem la litúrgia dominical, que avui correspon al diumenge 25 de durant l'any. Som els estudis de Ràdio Estel a Barcelona i els nostres contertulians són Maria Teresa Manrique, el pare Josep Maria Camprubí i Pau Codina. Tot seguit els hi presentem. Maria Teresa Manrique és membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria i també membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal? Benvinguda.
Gràcies. Déu us guarda a tothom.
Pare Josep Maria Camprubí és salesià, rector de la parròquia de la Santa Juliana i Semproniana de Sant Adrià de Besòs. Això és Barcelona. Què tal?
La pau amb tothom.
Encantats de tenir-lo aquí entre nosaltres. I també Pau Codina és seminarista del Seminari Missioner Redentoris Mater a Granada i és del camí neocatecumenal. Hola, què tal?
Molt bé, moltes gràcies. Salutacions.
Doncs hem de dir que la direcció del programa va a càrrec d'en Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina. El control de so és avui a les bones mans d'en Toni Huguet. La presentació i conducció del programa de Maria Marín, qui els parla. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 25 de durant l'any és del llibre de la Saviesa, del capítol segon.
Els malvats deien: posem un parany al just. Ens fa nosa i és contrari a tot el que fem. Ens retreu que no complim la llei i que no som fidels a l'educació rebuda. A veure si és veritat això que diu. Provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu el defensarà i el salvarà dels qui el persegueixen. Posem-lo a prova, ultratgem-lo i torturem-lo, a veure si es manté serè. Comprovem si sap suportar el mal. Condemnem-lo a una mort vergonyosa. Segons diu ell, Déu ja el protegirà.
Aquests versets parlen de la persecució que patien els jueus que vivien lluny d'Israel, a l'anomenada diàspora, en ciutats paganes, per tant, on hi havia un clima relativista de costums i criteris morals, on els israelites eren mal vistos. Una mica el context, però quin missatge ens aporta aquesta lectura avui dia? Què hi diria amb vostè?
Bueno, aquesta lectura ens fa veure que el just sempre incomoda, perquè la seva vida no ens deixa indiferents, ja que interpel·la. I això, jo em vaig trobar una vegada, quan jo era joveneta, doncs estava amb un grup de joves allà a la parròquia i va venir un mossèn nou, no? I aquest mossèn, bueno, participava en les nostres reunions i no és que es fes massa el protagonista, però la seva manera d'estar i de ser posava en evidència moltes coses que no anaven bé en el grup. No ens deia res, però la seva manera de... Per exemple, ell no feia diferència amb ningú. En canvi, jo recordo que, doncs, bueno, amb uns del grup en feia més i amb altres en feia menys. I veient-lo amb ell, això a mi m'interpel·lava, de dir, bueno, doncs jo no puc fer diferències aquí entre els meus... entre uns i altres, no? I jo recordo que aquest mossèn, i a més, era una persona criticada, no? Però perquè la seva manera d'estar interpel·lava.
Jo, efectivament, també ho veig així. O sigui, l'experiència, jo penso a tots que tinguem algun amic que igual no és d'església o no en vol saber res, però ràpidament com que denuncia, no?, d'alguna forma, perquè realment és una altra vida. Jo penso, els meus companys moltes vegades pues, porten uns altres ritmes de vida, de sortida per les nits, i és molt difícil. I clar, perquè la nostra situació és molt diferent, no? I com a seminarista dintre de l'Església... Però això no ens ha d'avergonyir, perquè com diu aquí la lectura, no? O sigui, Déu ja ens protegirà, o sigui, quina millor defensa podem tenir?
Jo penso, veig una mica aquí també en aquesta lectura, una fe provada. Mm. I la pregunta que jo veig en aquí és com ens defensa Déu a nosaltres, concretament, no? Si pensem una mica en els termes de religiositat popular i natural, doncs ens sembla que Déu ens ha de defensar sempre donant-nos coses bones, fent-nos tocar la loteria, donant-nos molta salut, i agafem una mica a Déu com una assegurança de vida. I llavors, doncs, realment... jo penso que no és aquesta la línia que aquí ens dona, no? Com l'ajuda de Déu ens ve precisament per ajudar-nos a suportar la història concreta que vivim, no per canviar-nos la història nostra. Exacte. Que és el que l'estem demanant sempre a Déu, que ens canviï les coses, que ens les faci com nosaltres voldríem, quan en realitat nosaltres crec que hauríem de... és Senyor, aquesta és la meva vida, m'has donat aquestes circumstàncies, com jo puc viure aquestes circumstàncies mantenint-me fidel a tu, no canviant-les, sinó mantenint-me fidel a tu amb aquestes circumstàncies, no? I Déu, veiem que li envia un consol a Jesús en concret, doncs, que també pateix aquesta, jo penso que una mica aquest llibre aquí fa referència també, o podríem veure una referència, al moment en què Jesús també, doncs, davant de la passió i del moment de la prova, també doncs, se sent una mica horroritzat i també té la tentació de dir, Senyor, canvieu-me la història, no? Però Déu, què li fa? Li envia un consol, una força, però no li canvia la història.
Jo trobo molt interessant això de no voler canviar la història en el sentit de que ens tregui del damunt doncs, o el sofriment o la dificultat. Però sí que és veritat que aquesta fe provada que ara parlaves, doncs hem de desitjar-la, perquè sí que en aquestes circumstàncies que ens han tocat viure, sí que aleshores, visquent-les des de la fe i des de la confiança en Déu, fa canviar la història. És a dir, no voler-nos treure el mort de sobre, però sí desitjar ser provats. I això és un desig que no ve de nosaltres, perquè el primer instint és la por, és fugir de la creu, fugir de la prova. En canvi, desitjar-la perquè Déu pugui manifestar-se en la història i pugui ser amo de la història, no?
Sí, però és ben difícil, no?, desitjar això, sobretot. O sigui, jo penso en les situacions, perquè realment, a vegades, nosaltres vivim enmig de la debilitat, no? O sigui, costa molt. De fet, ja dir-li a l'altre la veritat és sempre un conflicte. O sigui, i a la parròquia passa molt, no? Perquè ràpidament arriba el rector i com que hi ha una adulació cap al rector i tal... Pues viure en la veritat, no? Que és una mica el que diu el just. L'altre dia llegia que en àrab hi ha una paraula que és el mateix, justícia i veritat, no? Comparteixen la mateixa... Pues és això, no? O sigui, quina és la justícia? Què ha fet el just? Pues dir la veritat. Quina és la veritat? Pues la veritat és aquí, que Déu ens protegirà. O sigui, aquest és el missatge, penso jo, aquesta primera lectura, no? Que estarà en relació després amb l'Evangeli.
Però sí. Això ens ho creiem, els cristians, de que veritablement Déu ens protegirà davant les dificultats de la vida, els problemes, les crisis, els sofriments. Això és una bona pregunta per fer-nos als cristians. Què els hi sembla?
Il·lumina,
proposo, perquè...
Sí. Trobo que il·lumina molt la història de Josep, el fill de Jacob, que va passar les mil i unes, tal com va ser tractat, anys i anys. En canvi, ell sempre va mantenir la confiança de Déu. Jo ho veig com un referent moltes vegades, no? Que dir, malgrat passi el que passi, Déu està al teu costat. I si això, per una gràcia, per una gràcia de Déu, tens aquesta gràcia, després Déu, tot lo negatiu, Déu ho posa al servei del bé de tots.
És una mica... és la fe... És la fe, no? Podríem dir. I és aquesta fe provada, que precisament és en aquest moment on et plantegen tots aquests dubtes de dir, o tu creus o no tu creus, o te'n fies o te'n refies o no te'n refies de Déu, no? I és una mica sempre aquest pas una mica en el buit, és el risc de la
fe,
no?
Sí, sí, sí.
Us proposo de que passem a escoltar i comentar la segona lectura, va bé?
Molt bé.
Doncs una lectura de la carta de Sant Jaume, també com diumenge passat, i del capítol 3.
Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats, hi ha pertorbació i maldats de tota mena. Però la saviesa que ve de dalt, abans
que tot és pura, és també pacífica, moderada i dòcil, compassiva i plena de bons fruits, imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la llavor que els homes pacificadors han sembrat en esperit de pau. D'on venen entre vosaltres les lluites i les baralles? No venen dels desigs de plaer que es conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses que no teniu i per això mateu. Envegeu coses que no podeu aconseguir i per això lluiteu i us baralleu. Però vosaltres no teniu perquè no demaneu. O bé demaneu i no rebeu perquè demaneu malament amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.
Parla de la saviesa que fragment i es refereix a un estil de vida, més que no pas a una qualitat intel·lectual. Jaume proposa una saviesa centrada en la caritat fraterna i es manifesta en l'amabilitat, la misericòrdia, les bones obres, en fer possible la pau, etc, etc. Doncs, qui comença?
Sí, que, clar, quan diem saviesa, a vegades ens imaginem una persona que té molts coneixements, que té dos o tres carreres, que parla molt bé, que té un do de paraula. Tot això està bé, però pot no tenir saviesa. En canvi, perquè la saviesa és un do de Déu, la saviesa, Jesús és la saviesa. Aleshores, aquesta saviesa que ens ve, tu parlaves, la relacionaves amb la caritat fraterna, la saviesa, no? Doncs, si hi ha la caritat fraterna, si hi ha aquest cultiu de la persona, de té l'experiència de Déu, l'experiència de fe, va adquirir una saviesa que és la saviesa del cor. I aquesta saviesa que després necessites d'estudiar, de formar-te, de llegir, de tenir saber una mica de teologia, tot això ho necessites per poder expressar aquesta saviesa. Però, i que aquesta saviesa l'han de tenir tots els cristians, des d'una persona que no té grans estudis, però té una formació cristiana, a una persona que ha fet un doctorat en teologia, que ha d'expressar també la saviesa des d'aquest doctorat.
Quan parlem de saviesa, podríem dir seny de Déu, els hi sembla, per exemple?
Jo, quan, sí? Apuntant-te una mica també per aquí, veig que quan sentia aquesta lectura pensava més aviat en la saviesa, la imatge meva és d'aquestes persones, doncs ja una mica grans, i que tenen la saviesa de la vida, no? L'experiència de la vida, i que han sabut elles també una mica triar amb bon seny, amb bon criteri, i veure realment doncs què és el que s'ha de fer una mica també en la vida, separació entre el que val i el que no val, no? Uh-huh. I veus que realment doncs que si aquesta persona doncs a més tot això ho viu i ho fa il·luminat per la paraula de Déu, suposo que ho fa molt, molt millor, no? Però vull dir, aquest sentit una mica que tenien la saviesa també aquests pobles a vegades primitius, que tenien aquesta reverència gran per els ancians, per els grans, no? Que són els que una mica doncs han sapigut una mica triar i han sabut també il·luminar. I és una mica el que potser la nostra civilització no tenim, no? Que hem apartat una mica la generació que té la saviesa concentrada.
Jo veig també, no, en aquest sentit, no, que deia Josep Maria, el que deia, pues, el savi realment és el que ha degustat la vida, no? Perquè saviesa té molt a veure amb el sabor. I jo veig que és això. Qui ha degustat la vida? Pues, realment el que s'ha trobat amb Jesucrist, el que s'ha trobat amb Déu, no? Que és una mica el que jo veig en aquesta lectura, no? O sigui, perquè al final el savi que sap, pues, que els plaers no t'ho donen tot. O sigui, fa poc hem sentit unes declaracions d'un famós futbolista que està trist i ho té tot. O sigui, que d'on ens ve el gust per la vida, el plaer? Pues, ens ve no a buscar el propi interès, no? Com diu Sant Pau, sinó en aquell himne de la Kenosis que és preciós, no? Sinó de deixar-ho tot perquè Crist, després Déu, és el que aquell que s'ha humiliat, és el que surt ensalçat, no? És el que posa el servei, el que és l'últim, no? Perquè moltes vegades tenim ànsies de ser els primers, d'estar a la parròquia, al peu del canyó i tal, pues no, tranquils, o sigui, penso jo, no? No hem de voler destacar, sinó simplement estar allà, no? El Senyor ja farà.
Uh-huh. I parlaves abans, Josep Maria, d'aquesta saviesa dels ancians, Jo recordo també una experiència d'una noia adolescent, que era bastant criatura, no? I, en canvi, quan aquesta noia estimava realment, parlava d'una manera que dius, aquesta noia és una sàvia. És a dir, que quan estimem som savis, i sense l'amor no hi ha saviesa, no? I era curiós en aquella noia, perquè quan estava realment bé i estimava i vivia pels altres, doncs el que deia et deixava parant, no? I jo crec que quan estimem és quan podem expressar la saviesa de Déu.
Aquí també veig que hi ha una unificació o una identificació, no?, entre la saviesa i la pau, no? Podríem dir que realment un do del savi és aquell, doncs, que viu en pau, no?, que descansa, no?, que... I, en canvi, veieu que potser aquí posa la no saviesa amb les gelosies, amb les rivalitats, amb la pertorbació, és tot aquest neguit que posa, i, per tant, doncs, tenir saviesa i aprendre a viure és precisament, doncs, anar serenant el teu propi esperit, perquè realment saps escollir i trobar allò que realment, doncs, necessita el teu cor, no?, i saps anar allunyant totes aquelles altres coses que només causen en tu aquestes lluites, aquestes baralles, no?, aquestes rivalitats. Per això diu ell també al final, diu que demaneu-la aquesta saviesa i se us donarà.
Clar, clar. I ser deixebles de la saviesa. Sí. Trobo que és molt interessant tornar a agafar de l'Antic Testament un altre cop allí ve la saviesa i poder fer un repàs, perquè és fantàstic.
És deliciós,
no?
Aquell llibre és deliciós.
Sí, sí.
Però es parla molt poc de saviesa, potser, a les nostres comunitats cristianes, o sí, a les parròquies, per exemple, senten, a part del sermó o l'homilia del rector, la gent parla de saviesa, saben què és, entre
cometes, vegades...
o no? Perdonin una mica l'exageració, però és per entendre's, perquè nosaltres sí. Estem donant aquí una visió de la saviesa fantàstica, real, com és la saviesa, sí. Però... com la gent de les nostres comunitats ho viu, això? O ho veu, si més no?
El que passa és que, quan parlem de saviesa, un ho veu com una cosa llunyana, no? Com una cosa que serà per uns pocs, per uns escollits, no? En canvi, no. La saviesa és per tots. I per mi, per tu, i en cada moment del dia actuar amb saviesa, que algunes bíblies ho tradueixen per seny, no?, també. Doncs, aleshores, vull dir, és una cosa de tots. No podem reservar, pensar que com ser sant, hi ha gent que pensa que és per uns quants, doncs no, és per tots, no? Doncs igual amb la saviesa.
Potser hi hauria matís entre saviesa i erudició. O sigui, un erudit és una persona que pot tenir molts estudis, sí. Molta formació, saber molt de moltes matèries, de moltes disciplines,
sí.
Però potser, com vostè, Maria Teresa, apuntava abans, potser no té la saviesa. És difícil que no, però podria donar-se el cas de que moltes carreres, molts coneixements, a vegades no acabis de tenir la saviesa.
És que tot això ha d'estar al servei per expressar la saviesa.
Sí, sí, sí.
La saviesa, la saviesa l'anem adquirint. Jo penso que si ens posem netament davant de la paraula de Déu, aquesta paraula de Déu ens va donant una mica aquest to.
Sí, sí, és inseparable.
És de la saviesa ens ve la nostra saviesa, la saviesa.
Continuem endavant i ara ho fem ja, doncs, perquè anem exhaurint el temps. Anem a buscar el que està destinat a comentar l'Evangeli. Primer l'escoltem, és de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús i els seus deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sapigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los:
el fill de l'home serà entregat en mans dels homes. El mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de 3 dies.
Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa els preguntà:
què discutíeu pel camí?
Però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells seria el més important. Aleshores s'assegué, cridà els 12 i els digué:
si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots.
Després feu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué:
qui acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el que m'ha enviat.
Jesús fa el segon anunci de la seva passió, mort i resurrecció. Arran de la discussió que els deixebles havien tingut pel camí sobre quin d'ells seria el més important, Jesús agafa aquest fet per parlar-lo sobre el paper de servidors, no?, que han de tenir els que estan al davant, i també parlar-lo sobre la importància de l'acolliment d'aquells cristians que es podrien considerar de menys categoria. Això no sé si s'escau de parlar als nostres dies, però en qualsevol cas vostès tenen la paraula. Comença vostè, Maria Teresa? Sí,
sí. Ara que parlàvem abans de la saviesa, a la segona lectura, precisament quan parla aquí del darrer lloc, de que vulgui ser el primer que es faci el darrer, no creieu que el darrer lloc és el lloc dels savis i dels intel·ligents? Perquè el que és savi intel·ligent es posa al darrer lloc a servir. No a ser servit i a ser protagonista i a fer-se veure, no? Que el darrer lloc no vol dir, per exemple, un pot estar al primer lloc a la parròquia, un rector o un dirigent o un catequista, que té un lloc vistós, per dir, però també ho ha de fer des del darrer lloc, fer aquest servei, perquè no es serveix d'allò que està fent, sinó que es posa a servir, no?
Sí, jo veig també en aquest evangeli una mica els 30 tòpics de l'evangeli de Marc, no? Perquè apareix el secret messiànic, després apareix l'anunci a la passió, i de nou els deixebles que no s'enteren, no? O sigui, a mi em fa molta gràcia.
No.
Perquè apareix de nou això, no? L'anunci a la creu i la resurrecció, però aquesta vegada, clar, després del que li va dir a Sant Pere, no s'atreveixen, no?, a intervenir, o sigui... Però jo penso que és això, o sigui, de nou el que vulgui ser el primer, doncs que sigui l'últim i el servir de tots, no? D'aquí ve ministre, no? El que és menys, perquè a vegades estem acostumats a que tots, jo penso, moltes vegades, una mica trepes, no? Que volem anar cap amunt, doncs no, aquí es tracta d'anar cap avall, o sigui, perquè al final el servei, que és més, el que està a la taula o el que està servint, doncs és com el ser cambrer, no? Una mica de servir a l'Eucaristia, tot el ministeri.
Crec que és una mica... Jesús ens respon, eh? I ens diu una mica la solució al que plantejàvem abans a la segona lectura, no? Què és la saviesa, no? I aquí ell, doncs, com deies molt bé, ens concreta amb ell mateix, no? La saviesa és humilitat, és servei, és l'últim lloc, no? I veieu també, per una altra banda, també aquí ens consola una mica a tots el veure aquesta situació, perquè diem, sí, aquests deixebles que rebien directament l'ensenyament de Jesús i que estaven en Jesús i podíem una mica, podríem dir, veure del seu esperit, els hi costaven tant entendre aquestes coses, doncs, al final ho van entendre, no? Però també, doncs, una mica respectar una mica el ritme, també, de les persones, perquè, bueno, el Senyor té molta paciència en cada un de nosaltres i ens va dient les coses amb aquesta tendresa, no?, i amb aquesta constància per veure si ens va una mica calant i anem aprenent de veritat d'ell, no?
Uh-huh. Aquest últim lloc que surt aquí, doncs, també és... escollir aquell servei que potser és menys agradable, aquell servei que no valorarà ningú, que ningú se n'adonarà, aquelles coses, aquells petits detalls que poden tenir durant el dia a casa, a la parròquia, a tot arreu, que ningú se n'adonarà, però que tu l'has fet i l'altre estarà bé, no? Jo també penso en les parròquies, sobretot dones, no?, que hi ha una quantitat de dones que fan coses... no sé, netejar, rentar els corporals, netejar les esglésies, que hi hagi...
Posar les flors.
Les flors cada diumenge. I ho fan d'una manera, vull dir, sense fer soroll, i ho fan cada setmana. I anem a missa, i clar, si no ho saps, tu veus flors cada setmana, però no et planteges qui ha posat aquelles flors. No? I hi ha un equip de persones darrere. Doncs això a mi m'interpel·la molt, aquestes dones, que les tenim també a Ribes de Freser, que sense fer soroll fan contínuament coses, que si ara aquestes estovalles han fet unes estovalles noves per l'altar, que si les han cosit, que si ara una altra ha fet les puntes, que si ara... I dius, però això és molt maco, no?
I estan contentes de fer aquest servei.
Ui, felices, felices, és que no... contentíssimes de fer-ho. I tanmateix, Si no estàs alerta, ni te n'enteres, no?
A totes les parròquies es dona aquest servei continuat o hi ha gent que ja ho va deixant? Com ho veuen? Aquests serveis tan humils i tan imprescindibles, per altra banda.
Tant.
O sigui, jo penso que les parròquies no poden funcionar sense això. O sigui, la parròquia no és el rector sòlida. És tot això. O sigui, les dones que ens ajuden pues, amb la neteja o a la comptabilitat de la parròquia.
I tant.
Són moltíssimes coses, no? Les catequesis, les catequistes... O sigui, estem necessitats moltíssim, tenim aquesta necessitat, no?, que ens ajudin, que això va lligat a la creu, perquè també després, durant el curs, sembla molt maco, no?, presentar-ho així, però després és un treball, és una feina, has d'estar els dissabtes,
constància.
Has d'estar no sé què, una constància.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Això està bé que lligui el servei, el seu últim, amb aquest anunci que fa de la creu. No?
I fer-ho amb alegria.
Sí, 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 sí.
Primer... A Gonta no vol estar ningú, que és l'últim lloc. Resulta que és a Gonta Déu et s'hi posa. I precisament es posa entre els petits. No? Però a part d'això jo també diria que a les primeres comunitats cristianes i que intenten les comunitats també neocatecumenals una mica viure això, tenen aquesta figura a dintre de la comunitat, del que en diuen l'hostiari, que és aquella persona... que cuida tots aquests detalls, que és el que ha d'obrir la sala, que l'ha de tenir a punt, que ha de tenir tots els estris. De... Uh-huh. I és un servei constant, no? Uh-huh. I que, bueno, realment és el que deia el Pau, no?, que la persona que ho fa, doncs, ha de tenir una autèntica vocació, perquè és que arriba un moment que suposo que tots ens cansem de ser l'últim, no?, de ser el servidor i d'estar... Uh-huh. És realment un... Bueno, tot un testimoni, no?, i una presència d'aquesta paraula de Jesús a dintre de la comunitat. No?
De vegades la vida ens posa en l'últim lloc, però jo crec que els cristians hem de posar-nos-hi nosaltres, perquè a vegades quan ens hi posa la vida o els germans ens hi posen, ens molesten, ens pica, no? Almenys a mi m'ha passat, no? En canvi, dius, carai, si et piques, jo em deia, si et piques, és perquè tu no t'hi havies posat, no? En canvi... pel més, tenir la iniciativa de posar-s'hi, no?
Jo ho veig també, sobretot, a la família. O sigui, si anem a veure les famílies també nombroses, pues, que s'ha de fer bastanta feina a casa, pues, normalment el que s'escaquegi més pues, és el que... O sigui, és difícil posar-se al servei, al mínim. O sigui, hem d'esperar a la taula, posar a la taula. Sempre és un conflicte, no? Sempre és... Però bé, el Senyor ens convida a això. I ens convida no perquè en el nostre esforç puguem, sinó sobretot també... perquè el Senyor pues, ens dona aquesta força, o sigui, perquè primer ens ha precedit ell, ens ha donat aquesta força.
Doncs aquesta sintonia que ens ha posat el nostre tècnic de control avui, Antoni Huguet, doncs vol dir que ja hem de cloure el programa, malauradament, perquè la conversa estava molt interessant, al voltant del servei, que és quelcom, com vostès mateixos han dit, que a vegades ningú no vol assolir, és veritat. Però ja entenem que els cristians, doncs mira, ens hem de posar al darrer lloc i ser servidors de tots, com diu el nostre mestre Jesús. És així o no?
Sí, sí, clar.
Bé, doncs molt agraïts aquí del programa La Taula de l'Evangeli per la participació aquí en aquest 30 minuts de gravació en què hem comentat per a vostès doncs, la lectura del diumenge 25 de durant l'any. Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Molt agraïda d'haver estat en aquest programa amb tots vostès.
Gràcies també, Pau Codina.
Gràcies a vostès.
I gràcies, mossèn Josep Maria Camproví.
Que sí. Sigueu molt feliços.
I també, doncs, com no, gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli. Ja saben que ens agrada molt rebre els seus comentaris, els seus suggeriments, les seves opinions sobre el programa i que ens els facin arribar a través de la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Gràcies per sintonitzar-nos. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau. Adéu-siau.